Són les 11. El 6 de setembre li queda una hora, i el Catalunya Nit també. Només li queda una hora, o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, l'hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora que ens servirà per entrevistar un traductor tot terreny. Tan aviat tradueix Shakespeare com els diputats del Congrés. En parlarem ara, que fa un any que es va registrar la llei que permet als polítics utilitzar les altres llengües oficials més enllà del castellà. T'imagines quines cançons escriuria avui Shakespeare? D'escriure lletres per ser cantades en sap un munt Xarim Aresté. A més, és un plaer sentir la seva veu i de seguida podrem conversar amb ell sobre això, sobre escriure cançons i les seves lletres, perquè aviat, de fet fins diumenge es pot votar quina és la millor lletra de cançó en catalana. Els Premis Cerverí. I recordo que tenim encara dos misteris pendents de resoldre. Un és quina serà la frase que més gràcia li farà al nostre ninotaire, al cap de totes les que hem rebut. Misteri 1. I el segon, quin és l'oient que tenim aquí a l'estudi a punt per intervenir? De moment puc dir que és una dona que lluita perquè hi hagi canvis i que alguna cosa està aconseguint. Val la pena seguir-la a les xarxes. Després sabrem qui és. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per començar, dediquem 5 minuts a les principals notícies del moment amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Què tal? Bona nit.
Avui Alberto Núñez Feijóo tanca la porta al fet que les comunitats on governa negociïn per separat un nou sistema de finançament autonòmic.
Sí, el president dels Populars ha reunit els seus barons a Madrid per exigir que la reforma s'abordi amb totes les comunitats alhora i sense fer distincions amb Catalunya.
Es mucho más sencillo el apaño entre dos que el acuerdo entre todos. Por supuesto que hay diferencias e intereses distintos que implican renuncias. Justamente lo que el independentismo nunca admite y no admitirá jamás mientras el partido que gobierna se lo permita.
L'Audiència Nacional rebutja, de moment, aplicar l'amnistia als CDRs de l'operació Judas.
Té dubtes que el terrorisme delicte de què se'ls acusa sigui amnistiable i envia la qüestió a la justícia europea. Al contrari de la Fiscalia, l'Audiència considera que els fets podrien encaixar en la definició europea de grup terrorista.
I avui un altre no de l'Audiència Nacional. Aquest a la Guàrdia Civil ha destruït proves dels atemptats islamistes del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona i Cambrils.
El tribunal dona la raó als pares d'una de les víctimes que havien recorregut contra l'eliminació de qualsevol prova de càrrec. Aquesta setmana, l'Institut Armat va demanar per tercera vegada que s'eliminin les proves amb l'argument que el cas ja ha estat jutjat i sentenciat i que el Tribunal Constitucional va desestimar-ne la reobertura.
El jove detingut a l'estat nord-americà de Geòrgia pel tiroteig de dimecres en què van morir dos alumnes i dos professors d'un institut l'han acusat de 4 assassinats. Però atenció, el seu pare també l'acusen d'homicidi involuntari, entre altres coses.
El jove, pel fet de tenir 14 anys, no serà condemnat a la pena capital, tot i que sí que serà jutjat com un adult, tal com marca la llei de Geòrgia en cas de delictes greus comesos per majors de 13 anys. Sobre l'acusació dels pares, el president de la secció de Dret de la Infància i l'Adolescència del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Xavier Campà, ha dit al Catalunya Nit que un cas com aquest no es podria donar exactament igual a casa nostra, però que els progenitors no estan lliures de tenir problemes legals.
S'ha de veure si aquests pares han actuat de forma negligent, perquè aleshores, a veure, ja no per aquesta via, sinó per via de la responsabilitat penal directa que pogués ser, doncs, clar, posar una arma en mans d'un menor, que sí, és ja provocar la comissió d'un delicte.
Israel ha donat per acabada l'operació a la ciutat de Jenin, al nord de Cisjordània.
Ha durat 10 dies amb un balanç de 21 palestins morts, però segueix a Tulkarem i a Nablus. Allà, a prop de Nablus, l'exèrcit d'Israel ha matat una activista nord-americana d'origen turc que participava en una protesta contra els assentaments de colons jueus.
Conductor, conductora, si t'estàs ara mateix dirigint cap a la Ronda de Dalt, atenció, aquesta nit i durant tot el cap de setmana.
Sí, perquè estarà tallada les pròximes tres nits entre els accessos 5 i 6, Vall d'Hebron i Vallcarca, en tots dos sentits. Un tall que ha començat a 10:45 i durarà fins a les 8 del matí de demà. La nit i matinada de dissabte a diumenge s'allargarà fins a les 10 del matí i dilluns a 4:45 de la matinada està previst que la via ja s'obri, havent recuperat els 3 carrils per sentit. Els talls es fan per pavimentar i pintar la calçada.
I Armand de Fluvià, fundador del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, ha mort avui als 92 anys.
De Fluvià ha estat un gran referent en la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI.
Ser recordat, home, doncs amb coses positives, amb el que he fet, que se'm reconeixés el fet de que n'estic orgullós d'haver iniciat el moviment d'alliberament d'homosexuals i lesbianes a l'Estat.
Un activisme del que Fluvià estava molt orgullós, com sentim, i que va començar durant la dictadura franquista. A més, Armand de Fluvià era un reconegut heraldista i genealogista, especialitzat en Catalunya i la Corona d'Aragó. Tenia la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Honor de Barcelona, entre d'altres reconeixements.
Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
I si el Sergi Molero és capaç de repassar-nos el món en 5 minuts, en David Oac, les notícies esportives, en un parell de minuts també ho podem aconseguir. Avui, a dalt de tot del podi, què hi posem? Què hi posem? Potser que ha començat la Lliga de Futbol Femenina?
Sí, exacte, perquè a més, en el partit de l'estrena hi jugava un dels tres equips catalans que són a la màxima categoria, és el nouvingut dels tres, l'Espanyol, que malauradament però ha debutat amb derrota, era d'esperar, jugava contra el sotscampió, el Real Madrid. Al final, Espanyol 0, Real Madrid 5. Gols de les blanques per part de Maria Méndez i Weir a la primera part. 0-2, doncs, al descans. Weir una altra vegada, Atenea i Maite Oroz a la represa han sentenciat. I l'Espanyol avui debutava també a la banqueta Sara Monforte, que feia aquesta valoració cop calent en termes positius, fins i tot.
Hi ha hagut molts moments en què han sigut molt profundes, l'han creat molt de perill també al Real Madrid, i jo crec que podem fer molt de mal, i contra equips de la nostra categoria crec que podem fer molt de perill. I ens quedem en això.
Molta gent pot tenir la idea que a aquesta hora ja no hi ha ningú competint, però s'equivoquen, perquè vol dir perdre de vista el món. El món és molt gran, hi ha molts fusos horaris, i ara mateix tenim esports en joc, no? Si viatgem cap a Nova York, per exemple, potser sí, podria estar fent alguna competició.
L'Open dels Estats Units de tenis, que encara és el tram final, últims dies de competició, i ara en joc la primera semifinal del quadre masculí, la juguen el número 1 mundial Jannik Sinner contra Jack Draper, un dels jugadors sorprenents que ha arribat per primera vegada a unes semifinals. Sinner ha guanyat el primer set, però amb molta igualtat, 7-5, i ara serveix en el segon parcial Sinner per empatar a 4 jocs, per buscar, doncs, el primer lloc en la final. La segona semifinal la jugaran, han acabat, doncs, Francis Tiafoe i Taylor Fritz, duel nord-americà, duel de locals per la segona plaça a la final.
El resultat final d'aquest Open dels Estats Units arribarà el diumenge, el mateix dia que els enamorats de la volta ciclista tindran també motius per estar pendents de la tele i de la ràdio. L'etapa d'avui ha estat decisiva, a més, eh?
Sí, diumenge s'acabarà la volta com l'Open dels Estats Units, i avui hi ha hagut canvi de líder, el que s'esperava, eh? Primo Roglic, finalment, li ha pres el mallot vermell del capdamunt de la classificació general a Ben O'Connor. Roglic ha guanyat la 19a etapa en solitari a l'alt de Montcalvillo, a La Rioja, i ara li treu a O'Connor, atenció, 1 minut i 54 segons. Són diferències importants. Enric Mas, que és tercer en la general, manté aquesta posició al Balear, doncs ha perdut temps amb Roglic, ara és a 2:20 del nou líder. Demà, més muntanya, 172 quilòmetres decisius, amb un total de 7 ascensions.
De vegades parlar d'esport és parlar de societat, d'història i de vida. I atenció a aquesta història. Nico Sensoli, segurament no en sonarà el nom, a mi no em sonava.
És a mi tampoc, si t'he de ser sincer.
No, però és un de les últimes hores, eh? Escoltem aquest fragment i de seguida l'aclarim.
Three decades of toil are over. San Marino have finally won a competitive game of football.
És una d'aquelles històries en què el món de l'esport de tant en tant ens regala aquells comptes de fades que sembla que no puguin passar mai, però de tant en tant passen. És la primera victòria de la seva història de la selecció de futbol masculina de San Marino, i Nico Sensoli, aquest jugador de 19 anys, en va ser l'heroi, va ser l'autor de l'únic gol en el triomf 1-0 contra Liechtenstein. La selecció de San Marino, en aquest partit de la Lliga de les Nacions, doncs, que va trencar una ratxa de 209 partits sense guanyar, en el duel 210 va aconseguir la victòria després de 34 anys. San Marino, l'última selecció classificada al rànquing FIFA.
No havia guanyat mai ni un
partit. Mai, ni amistosos. Aquests 210 partits engloben partits oficials i amistosos.
Hi ha equips que s'enfaden si no guanyen sempre, i en canvi, que bonic, una victòria i a celebrar-la com si...
Hagués estat bé ser a San Marino, oi, eh? No sé com van viure els pilots de MotoGP que són corrent al Gran Premi de San Marino aquest cap de setmana.
És veritat, doncs moltes felicitats a tots els fans d'aquest equip. Moltíssimes gràcies, David.
Bon cap de setmana. Igualment.
Fem ara una pausa per la publicitat i no us perdeu l'entrevista que farem tot seguit.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
En l'origen n'hi havia una. A partir d'ara n'hi haurà moltes.
Cinema, cinema, sèries, set, documental, documental, plataformes, plataformes, xarxes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
El 6 de setembre a la mitjanit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
11.072. 11072. De la sèrie 11. 1-1. Ai...
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Minuts per arribar a un quart de 12. Avui fa un any que es va registrar al Congrés l'ús del català i de la resta de llengües oficials de l'Estat. D'aquesta manera, l'ús del català, l'aranès, el basc i el gallec va quedar garantit mitjançant traducció simultània. I aquí és on entra en joc el següent convidat. Yannick García, bona nit.
Hola, bona nit.
Fa 23 anys que dediques a això de la interpretació. De quants idiomes?
Normalment de l'anglès, el francès, l'italià, i de traducció escrita a l'alemany també, al català i al castellà.
Com acaba un traductor com tu fent traduccions al Congrés dels Diputats?
Jo em dedicava a la interpretació des de, com has dit, fa molts anys, i la interpretació, doncs, normalment el seu estat natural són les institucions multilingües, no? També l'empresa privada i els mitjans, no? Sovint venim aquí a interpretar a la ràdio o a la tele, però van sorgir en un entorn institucional, i per tant, sempre que hi ha un Parlament o una seu de govern on es parla més d'una llengua oficialment, doncs hi ha intèrprets. De vegades són de plantilla, no es veuen i fan una feina com molt silenciosa, i de vegades, com aquest, doncs arriba als titulars i sembla que és una bomba informativa. A l'Estat espanyol ja existia la interpretació de llengües cooficials al Senat des de fa 19 anys. Jo, de fet, tots aquests 19 anys he estat intèrpret al Senat. I això del Congrés va ser una sorpresa per a tothom. És a dir, l'any passat, en molt pocs dies, es va muntar tot un servei d'interpretació dins de la Cambra Baixa, sense que la major part de gent ho sabéssim, i llavors vam haver de córrer, no? I durant tot aquest temps s'ha tirat dels intèrprets que ja existíem i que ja treballàvem per al Senat. I ara això canviarà, segurament.
Molt bé. Canviarà per què?
canviarà perquè són serveis que s'han creat de manera una mica improvisada, no? per l'urgència del moment, però que després s'han de regular i, per tant, hi ha una normativa estricta de licitacions, empreses, etc. Llavors van canviant de proveïdors. Segurament aniran veient quina és la fórmula que els encaixa més.
Entenc que heu anat de cul, eh?
Sí, clar, s'ha hagut de cobrir una cosa que era, a més, un servei, doncs, vulguis o no, polèmic, no? Segons qui el critica, segons qui l'elogia, i hem hagut d'actuar amb la màxima professionalitat, com ho fem normalment amb qualsevol altre client, perquè al cap i a la fi és això, intentant doncs preservar una mica l'entorn on treballem, la confidencialitat, perquè és una feina que reclama doncs no explicar gaires coses, no? I anar fent, intentar fer la feina també com pots.
Molt bé, doncs no t'estirarem més del compte de la llengua, que no som d'aquests nosaltres. Tot això va començar el 19 de setembre. Qui va fer servir per primer cop aquesta possibilitat d'expressar-se en la seva llengua un cop aprovada la llei va ser José Ramón Gómez Besteiro, el diputat socialista.
Señora presidenta, señorías, buenos días, vos días, bon día, egunon. Quiero antes de nada agradecer a mi grupo, al grupo parlamentario.
Després va arribar el torn de Gabriel Rufián, que va ser el primer que ho va exercir en català.
Yo hoy aquí hablaré en catalán. Primero porque puedo, gracias a la escuela catalana. Segundo...
Així és com ho senten la resta de diputats. Uh-huh. Això és una de les teves companyes treballant?
Sí, l'Emma Soler, una companya que va ser qui li va tocar interpretar aquell discurs en aquell moment.
Molt bé. Passem ara a la diputada de EH Bildu, Merche Aizpurua.
Serem bai, euskara.
Sí, el euskera, al igual que el resto de las lenguas, es un tesoro universal de todas, pero no para tenerlo guardado en una caja.
Com us ho combineu, això? És a dir, depèn de qui entra a parlar, esteu uns quants allà situats, no sé si us podeu anar tornant, com funciona això?
Aquesta era la Jayone Arregui, per cert. Normalment és una professió que és presencial, no? Abans de la pandèmia no fèiem aquestes distincions, però bàsicament en una cabina molt petita hi ha dues persones, normalment som equips de dos, quan és una feina molt llarga en podem ser tres, i ens anem tornant per torns de 20-30 minuts en què una persona està màximament concentrada en el que està passant i l'altra ajuda, és a dir, pot anar buscant documentació, una paraula que no et surt, una expressió, o descansar, perquè després et toca a tu, no?, agafar les regnes d'aquella mitja hora. Què passa? Que el Congrés, com que hem dit que va començar fa un any, doncs ja havíem après que era un Zoom i que hi havia fórmules per treballar a distància, i el Congrés des del primer moment, tot i que va dubtar al principi, ha optat per aquesta fórmula a distància. Per tant, no som al Congrés, els intèrprets cadascú a casa seva o al seu estudi de so o allà on pugui, i treballem a distància. Per tant, ens hem de coordinar com si fóssim al mateix lloc, però en remot.
Això deu complicar una mica la sessió, no?
Sí, evidentment. Ha d'haver-hi unes garanties, no?, tècniques i de so, i que no et falli la connexió i aquestes coses, però una vegada de tant en tant passa, com li passa a tothom, no?, que de cop i volta cau, i l'altre company, que és a casa seva, esperem que tingui una bona connexió, que reaccioni ràpid i que et salvi i que pugui entrar a traduir, i això ha passat. Sí, sí.
Des de casa potser no ho podeu veure també, no sé si a través de les imatges o quan éreu allà. Quan hi ha una traducció d'un idioma com l'euskera, realment la gent fa servir els auriculars, la resta de diputats escolten, o aquí hi ha molts que diuen jo faig una pausa?
Mira, com et dic, tenim 19 anys d'experiència al Senat i, per tant, allà sí que veiem de primera mà si la gent es posa els auriculars o no. Hem de pensar que la interpretació és una manera, una via perquè la gent s'entengui, no? És a dir, que la finalitat real d'aquesta feina és la comunicació. Als llocs en què la gent no s'entén, tu vas a Brussel·les, a Estrasburg, etc., i normalment, doncs, com que hi ha una quinzena de llengües i el més normal és que la gent no les parli, no tenen més remei que posar-se els auriculars perquè entenen que allò és a fi de bé. La interpretació del Senat i del Congrés són molt peculiars. Jo diria que n'hi ha pocs casos al món en què, d'una banda, tenen un pes polític evident, de representació territorial, estan molt connotades, molt carregades, no es fan només perquè la gent s'entengui, es fan també per altres coses, no? Totes lícites, i ara no entrarem en això, però això fa que molta gent que podria estar escoltant no ho faci perquè és un posicionament polític. I de vegades perquè entenen la llengua, és a dir, que n'hi ha que se'l posen quan parlen euskera i no quan parlen gallec, o... És a dir, que hi ha molta diversitat de motius i de reaccions dels diputats i dels senadors.
Com a intèrpret intèrpret, interpretes també les entonacions, o això, o tu dones allò la informació neta? És a dir, si hi ha un diputat, diputada molt acalorat, més expressiu que un altre, tu també hi has de posar una mica d'actuació, o què?
Crec que s'ha de buscar un punt mig, d'una banda, que es noti que no ets un robot, que no ets un ChatGPT, que ja arribarà.
Per tant, no sé que el diputat sigui robot també, no?
Sí, fins i tot llavors també has d'intentar, no?, que el resultat sigui una mica millor que l'original, si cal i si es pot. I quan dic millor, no vull dir corregir, senzillament que sigui agradable d'escoltar, perquè és la teva feina, que hi hagi una prosòdia natural i que la gent no s'adormi escoltant-te. Llavors, això és com el mínim, no? A partir d'aquí, si hi ha algú molt exaltat que està cridant, ja veuen que està cridant. No cal que cridis tu igual, no? Però una mica sí, perquè si intentes fer el contrari i sembla apagat, sembla que l'estàs criticant, no?, i que estàs dient no escolteu algú que està fora de si. Llavors has de replicar una mica l'emoció, però sempre amb menys intensitat.
Tu tens una veu brutal. Aquí tenim el Xerim Aresta, que hi parlarem després. Això avui està agafant un nivell. Ara estava pensant, i possiblement, algunes de les persones que escolten un diputat a través de la teva veu els agrada més que si l'escoltessin directament. Potser et votarien i tot a tu.
Això
abans.
Ja no t'ho sé dir.
Hi ha algun diputat que sigui més fàcil o més difícil o que tingui expressions que et compliquen a vegades la traducció?
N'hi ha que tenen costum de llegir, i llavors, si ens arriba el discurs abans, doncs podem fer una traducció a vista, podem preparar el text abans i hi ha menys sorpreses. I n'hi ha que no, n'hi ha que tenen quatre notes improvisades i a partir d'allà saben trobar un discurs. Tot depèn de les capacitats oratòries, no?, dels nostres representants, que varien moltíssim d'un extrem a l'altre. És a dir, que hi ha gent que té realment la traça d'improvisar i d'articular un discurs i llavors és molt fàcil traduir-los en general, perquè és com que puges a un cavall i vas seguint, no? Vas seguint i entres una mica en connexió, abans en parlàvem, amb aquell discurs, tant si ho comparteixes com si no. És a dir, que lingüísticament empastes amb aquella veu i pots seguir-lo fins on sigui. I n'hi ha que, doncs, improvisen o estan pensant en una altra cosa, o es perden el fil, i llavors a tu això també et fa perdre, no? Perquè no pots deixar frases a mitges, de vegades no tens més remei perquè ell o ella les ha deixades, no? Però sí que depèn moltíssim de fins a quin punt són bons oradors o no.
Tu, a més, has traduït a Joseph Conrad, a William Shakespeare, podria aquí posar noms que ens impressionen molt damunt la taula. Tu passes bé fent aquesta altra feina, és a dir, la d'intèrpret al Congrés, o és la necessitat perquè per aquesta altra via no s'acaba d'arribar a final de mes? Com ho portes?
En el meu cas no és per motius econòmics, és perquè m'agrada molt, són dues vessants claríssimes de la meva feina i de la meva formació. L'una té més a veure amb el monjo copista que hi ha en mi i que vol com estar allunyat del món i pensar en les parauletes que coneix, i l'altra és el moment d'actuar, d'estar sobre l'escenari, no? És més performàtic, demana rapidesa, velocitat, agilitat. I jo crec que si només en fes una, em caldria l'altra per compensar una mica i per no tornar-me boig.
I per si t'acabés de faltar alguna cosa, a més escrius, i escrius bé, com mínim això va considerar el jurat del segon premi de poesia Gabriel Ferreter, amb el recull de poemes de dalt i de baix. He llegit en una editorial, quan et descriuen o et fan el currículum, diu, de tant en tant aixeca el nas dels llibres i té una família, una vida i moltes alegries. Avui t'hem fet aixecar el cap dels llibres per venir cap aquí i ens ha encantat conèixer-te i la teva professió. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara canviem de tema, però connectat d'alguna manera. Parlem de l'escriptura, que té molts registres i gèneres, i avui volem entrar una mica més en un tipus d'art d'escriure, el d'escriure cançons. No parlem de les notes musicals, no es tracta de les melodies, sinó de les lletres. No ho són tot en una cançó, ho sabem. Hi ha grans temes sense tema, o sigui, sense lletra. O quina pega li podem posar, per exemple, a Louis Armstrong quan feia allò de l'escat, d'improvisar sons o paraules sense sentit. Així, amb aquest do, que digui el que vulgui. De fet, ens encanten cançons en idiomes que no entenem i admetem-ho també. De tant en tant ens n'agrada algun i la cantem amb una lletra lamentable, horrible. Però avui del que es tracta és de parlar dels grans lletristes, de com escriure bones lletres per ser cantades, perquè també hi ha qui escriu tan bé, tan bé, tan bé, que s'ha arribat a emportar el Nobel de Literatura. Això del Nobel potser només està a l'abast d'algunes llegendes, com Bob Dylan, però avui volem parlar d'escriure bons textos perquè s'acaba el termini per votar les millors lletres en català de cançons d'aquest any seleccionades per al Premi Cerverí. El jurat que ha escollit els 8 temes està integrat per els periodistes de Catalunya Ràdio, Montserrat Virgili i Marta Viana, les nostres companyes, la periodista també del grup Enderroc, Elena Moreno, el director de la revista Enderroc i del programa Sona Nou Dicat i Catalunya Ràdio, Lluís Gendrà, el director del programa Nota Veu d'ICAT, o sigui, tenim molts companys per aquí, Fran Lluís Giró, i el membre de la Fundació Prudenci Bertrana, que és en Francesc Viladiu. Ells han fet la selecció, però qui guanyi és cosa vostra. Podeu votar fins al 8 de setembre, o sigui, fins diumenge, i us ajudarem a fer-ho amb bon criteri. Ara repassarem quines són les finalistes d'aquesta edició i després comentarem la jugada amb una persona que ja sap el que és guanyar el Cerverí. Ja ho hem anunciat, el tenim aquí, Xarim Arasté. Bona nit.
Bona nit.
I amb Josep Coll, que és professor a l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, de l'assignatura Música i Cultura, i que també fa classes a un taller d'escriptura per a musicòlegs. I ha escrit llibres i també, conjuntament amb el Marc Timón, han escrit Josafat el musical. Josep Coll ens està escoltant també. Bona nit, Josep.
Bona nit. És Josep Pujol, eh?
Josep Pujol. Doncs ja, Josep Pujol Coll, molt bé. Sí. Doncs comencem bé, ja ho hem escrit malament, o sigui, això va d'escriure bé i comencem escrivint malament. Però va, d'entrada repassem molt ràpidament les 8 nominades. Hi ha algun tema amb aire de Dylan, també. Comencem amb Les aventures del general Lluna, de Guillem Gisbert, que també ja té un Cerverí per Benvolgut. La història potser és la més llarga de totes. Diu coses com aquesta. Va sonar una fusta a l'aigua que em va mantindre viu. Conversàvem amb l'espectre d'un grumet nat a llum friu. Al matí del tercer dia van trobar-me a uns baleners. La següent és de Paula Valls. La vam entrevistar aquí quan va treure l'àlbum i l'han nominada per Filomena. Repeteixo la rutina com si no pogués caçar-me i escric amb la por d'entendre, però és la meva teràpia. Potser encara estic viva. Si... La Ludwig Bank, que també tenen un Cerverí per S'ha mort l'home més vell d'Espolla, opten el segon per El meu amor se n'ha anat de vacances. La lletra és de Quim Carandell. Tinc el pressentiment que serà una gran tarda. Sento una brisa que m'empeny i que em val, que el meu amor se n'ha anat de... Marc Pujol, tan jove com la Paula Valls i també amb molt talent, Bert Avellaner. Porta'm cigolles d'herba seca. Canviem d'estil amb 31 fam per La bona gent, lletra de Didac Serra i Eduard Freixas. Aquí està la bona gent, la ganga, la que és multireincident. Aquí es prenen males decisions, això és el parlament. Treu la reta, fia un altre cop, Joan. Se toca fer un altre glob. Pels que som i serem, se teu cor fos invi. No hi podia faltar Joan Miquel Oliver, Arquitectes. Aquesta requereix concentració. Tot el senyor arquitecte, treu de cinquena metall Sobre com escriure cançons hi ha reflexionat molt Anaïs Villa. Ha estat seleccionada per Cendres.
Y yo acerco claro.
Poques grasses sobresurten en molts terrenys i també se'ls valoren les llestres. Se'ls ha seleccionat aquesta vegada Sort de tu.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant, i jo vull quedar-me a viure entre les teves mans.
Doncs aquestes són les 8 finalistes que es poden votar, per exemple, a la web de Catalunya Ràdio fins diumenge. La guanyadora se sabrà el dia 17 de setembre. Xarim, Josep, no us demanaré si quina és la vostra preferida, però de les que heu escoltat, teniu clara quina votaríeu vosaltres? Xarim, per exemple?
Jo tinc devoció per la Mar Pujol.
I tu, Josep?
Jo sempre, històricament, he tingut devoció per els Manel, per tant, per en Guillem Gisbert.
Molt bé. No sé si, per exemple, la gent que ens escolta i que poden votar en aquest concurs, no sé si és molt difícil això d'acabar votant valorant només la lletra d'una cançó. És a dir, no sé si et porta la melodia més aviat que la lletra moltes vegades, Xarim.
Si la música és algo tan complex, no?, que va dirigit al cor, a la ment, al cos, i molts cops no saps per què una cançó t'enganxa. I, de fet, a vegades una cançó només que li canvies el to i se'n va a un altre lloc. Li canvies una paraula i se'n va a un altre. És un misteri.
Junts, vàrem començar-ho junts, sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt, farcits de fatigues i d'amor, sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn.
Xarim, de seguida anirem al nou àlbum, que val la pena, però aquesta cançó, que es diu A l'univers li sua, ja el títol ja és molt bo, aquesta va guanyar un Cerverí.
Ja en fa d'anys, eh?
El 2015?
Déu-n'hi-do.
Sí. Tu et votaries aquesta també de les lletres que has escrit?
No. No em votaria mai, però especialment aquesta.
O sigui, en tens d'altres que t'agraden més.
Sí. De fet, va ser una sorpresa per mi que em nominessin i guanyar ja ni t'ho comento.
Molt bé. Hem dit que teníem material nou i també molt valuós, així que soni.
Perdona que vagi a sac. Ja hem tingut prou de comèdia. I mira tu on ens ha portat. Ha donat toms per la perifèria.
Com escrius una lletra com aquesta? Penses en una història, primer va la melodia, després la lletra, com ho fas?
En el meu cas sol vindre primer la música, i llavors la lletra procuro que sigui fidel a la emoció que emana, que és com vinguda. No? Els músics solen ser com... són com ràdios, agafem una freqüència i la vomitem. Però no hi ha gaire premeditació, en el meu cas almenys, i després la lletra... sol vindre com un raig i després costa molt... És com... Vomitar és molt fàcil, rentar la vomitada és més complicat. Clar. És algo així.
Clar. Professor, suposo que no és el mateix escriure un poema o un article literari que la lletra per una cançó. Com es fa encaixar el que vols dir amb la melodia que hi anirà? Quin és el secret? Què s'ha de tenir en compte? És a dir, hem de fer... paraules més curtes si volem que acabi abans. Quin és el secret per escriure una bona cançó?
No hi ha receptes, eh? I la veritat és que una de les proves de que una lletra és pot ser una bona lletra és que la lletra funcioni per si sola. És a dir, que llegida com un poema ja estigui prou bé. Això és una mica com la prova del nou. Perquè la música ens pot fer passar bou per bèstia grossa. És a dir, la música tot ho vesteix tan bé que fins i tot una mala lletra amb una bona música ens la pot fer colar perfectament. I en canvi, doncs, una bona lletra, una de les possibilitats que funcioni, doncs, és això, llegida sola, a veure si funciona. I que hi hagi, evidentment, després hi ha aspectes tècnics, eh? Doncs, evidentment, que la mètrica sigui adequada, que els accents caiguin bé rítmicament en el lloc on han de caure, que si s'utilitzen rimes, doncs, si estan ben fetes, millor. Però, en el fons, sempre tot això, aquests aspectes tècnics, no deixen de ser, que et diré, un 20% de l'èxit d'una bona cançó perquè, i d'una lletra, perquè quan hi ha una bona idea ens ho passem tot gràcies a la música, també.
Clar. Xarim, en el teu cas, tu t'escrius les cançons. Mm-hmm. Et ve la primera, és a dir, ja saps detectar per aquesta melodia que ja tens a sota, aquesta paraula no m'hi encaixa, és massa llarga, massa curta, has de reescriure molt?
Abans no reescrivia gens. Me'n venia i era incapaç de corregir-ho després. No sabia fer-ho. Ara sí, i em costa molt igualment, eh? Però sí, intento fer-ho, vaja. Perquè el raig que et comentava abans és algo molts cops irracional i, no, i igual tu vol dir una cosa i acabes dient una altra, que igual inclús és millor que el que volies dir. Però és una dansa constant.
Vosaltres detecteu qui escriu bé? És a dir, suposo que la gent es fixa simplement m'agrada molt una cançó o no, de vegades la lletra t'atrapa, però hi ha grans lletristes de cançons que sí. Potser després no són ni els cantants.
I tant, i de fet per mi és primordial. A menys en la meva música hi ha cançons que igual segueixo cantant al llarg del temps que encara no he publicat perquè no he aconseguit trobar-li la lletra, en realitat. O cançons que m'agraden però penso, hosti, que dolenta, que és la lletra d'algú altre, no? I després ja no la puc escoltar. Sí. Necessito que em digui alguna cosa a l'ànima, sí, sí.
De vegades és millor que no ens les tradueixin, eh?
Sí.
Un cop ja t'ha agradat.
Sí, sí, quantes coses mos han menjat sense saber-ho, eh?
Exacte. Josep, en general diries que s'escriu bé o que està una mica abandonada aquesta part?
Home, és que tenim una mica de tot, eh? Aquí tenim una tradició de molt bons lletristes, eh? De bons músics, de bons compositors de lletres, des de en Serrat, en Llach, fins i tot dins de la tradició més pop, els Pets són molt bons lletristes, també. I per no parlar d'en Pau Riba o en Jaume Sisa, és a dir, aquí se'm nota una mica l'edat, eh? Però fins i tot després hi ha més cap aquí, doncs tenim gent com en Roger Mas, l'Adrià Puntí, l'Albert Pla, o el grup d'Antoni Font, Joan Miquel Olivier, que estàvem parlant, també. Ostres, déu-n'hi-do, eh? La tradició que tenim de... I em sembla que està sortint una nova generació que també apunta maneres, diria. No? Uh-huh. Tipo Ginestà, per exemple, o així, que home, que fan bones lletres, també.
Uh-huh. Ara pensava, per exemple, que el flamenc, de vegades amb tres frases les van repetint i es va allargant, és unes cançons molt potents, molt xules, passa amb determinades cançons també que amb tres o quatre frases que van repetint aquella tornada. I, en canvi, per exemple, les teves cançons, algunes de Guillem Gisbert, o si pensem en una cançó de hip-hop, es pot explicar moltes coses, sense a vegades repetir
sí,
gaire.
El meu somni és fer Volando Boy, eh?
I ja està, no?
Ja està. Per mi això és la cançó perfecta, sí.
És ben bona.
Sí, però no me'n surto i acabo fent lletres molt llargues, tu. Però la meva intenció és fer Volando Boy.
Sí. Jo no sé si... Una vegada es té una lletra bona, és allò com una il·luminació. És a dir, no sé què veus més clar, tu, si la lletra o la melodia, quan dius això funcionarà segur, o costa molt.
Això és difícil de saber, sí, però hi ha una sensació d'encaix a vegades, que no sabria ni tan sols explicar, és una sensació interna molt, molt particular, que a vegades és enganyós, perquè l'endemà t'aixeques, tornes a mirar i dius, hosti, això és basura. Però sí, el que et fa connectar a vegades és aquesta mena d'encaix que no saps per què, però et fa tirar del fil.
Professor, l'última que li faig, Josep. Com ensenyeu a escriure? És a dir, és un taller que et fas escriure, dius trucs, i després els hi feu cantar? O és gent que només vol escriure però no les vol cantar? Quin tipus d'alumnat i com ho feu?
La part de les lletres de les cançons és la part més descuidada que fem a l'ESMUC, eh? Perquè no hi, realment no hi ha una assignatura d'això. Uh-huh. És a dir, els que estudien composició estudien molt més la part compositiva, és a dir, la part musical, i es deixa que la part de la lletra sigui una cosa molt més autodidacta. I per tant, doncs, bé, si els agrada la literatura i si se'n surten... Això passa una mica el mateix com els que fan filologia, és a dir, els que fan filologia estudien, llegeixen molt, però tampoc tenen masses assignatures d'escriure. Doncs l'ESMUC passa una mica el mateix. Sí que música i cultura, doncs, bé, fem unes píndoles de retòrica, per exemple, però és una cosa molt tangencial. I clar, jo sempre penso que, bueno, que ni que sigui com una mena d'optatiu, això estaria molt bé que això es treballés d'alguna manera, perquè em sembla que això es pot treballar perfectament. De fet, és això on hi ha llocs que sí que es fa, són, per exemple, les escoles d'escriptura. aquests escriptors, hi ha cursos, cursets, que fan curs d'això, el dediquen a explicar com fer lletres de cançons, com fer lletres narratives, lletres de, enumeratives, etc. Que, en fi, tampoc és que hi hagin fórmules màgiques, però sí que et poden orientar per una mica quines ajudes pots tenir a l'hora d'escriure cançons.
Molt bé. Doncs per acabar, recomanem als oients que escoltin l'últim disc de Xarim Aresté per la música i per la lletra, les dues coses. I a tots dos us poso una cançó, no teva, però a veure si esteu d'acord amb la lletra, d'algú que també escriu molt bé, crec jo.
Tot és molt difícil. Tot és molt difícil. Ser una persona, viure a Barcelona i fer-ho amb il·lusió. Una sola vegada que tot vagi de cara, només per una estona, que no sembli una broma. Un cop a la vida escriure una maleïda bona cançó. Una bona cançó. Bona cançó.
Xarim, Josep, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Catalunya Nit. Una abraçada.
Bé, Manel, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Merci.
I ara ens n'anirem en directe cap a la segona jornada de la Fira de Tàrrega, que presenta una trentena de muntatges ben diversos, i tenim allà la nostra companya, la Marta Vives, que avui ha tingut una jornada ben intensa. Marta, bona nit.
Bona nit, doncs és així. Mira, Manel, ara mateix sortim de la plaça dels Comediants de Tàrrega d'assistir d'una trobada entre el músic Nil Ciuró i la poeta Mireia Calafell, que ens ha posat, us ho puc dir de ben veritat, els pèls de punta amb la lectura integral del poemari Si una emergència, un poemari que va guanyar el Premi Carles Riba el 2023 i que us recomano molt i molt si és que encara no l'heu llegit. Desig, resistència i contundència i la força de la paraula. Ara en parlàveu amb en Xarim Aresté, quan la paraula està ben escrita, doncs la paraula també recitada en directe és una meravella que ens han posat al punt final aquesta segona jornada intensa de propostes molt diverses.
Molt bé, què destacaries del dia d'avui?
Doncs mireu, una varietat d'estils, temàtiques, procedències que com a públic ens han fet transitar per emocions ben diverses, des del divertiment o la reflexió, passant per la bellesa o la tendresa. Per exemple, la instal·lació Upia de la companyia Ferran Orovich, que ens ha fet ser conscients, per exemple, de la importància del silenci. M'ho he passat molt i molt bé amb la performance de la clown lituana Maria Lieberman, que ens ha fet passejar per tot Tàrrega amb una cadira de fusta a sobre per observar i ser observats, que és ben difícil això de ser observats. O, per exemple, els paquets de Toti Turonell, una crítica sobre el món capitalista, on petits i grans s'ho han passat pipa, i crec que tenim algunes de les seves declaracions que hem pogut recollir.
Ens han repartit un rasca-rasca, però ens conviden a continuar buscant, perquè buscant és la millor manera de trobar algunes coses, diu.
Però és que m'ha arribat un paquet, així, de sorpresa.
Qui te l'ha donat, aquest paper?
El missatger.
Que ens han tocat premis, oita, una cosa xulíssima.
I sobre la precarietat també ens n'han parlat els lleidatans íntims, produccions i el seu l'anorac. La foscor i la posada més onírica ens l'han presentat Alba Serraute i les Ofèlies en una versió de circ de Macbeth, i el ballarí Alberto Velasco, que ha invocat el folklore i les tradicions en una plaça major plena de gom a gom. Tot plegat, Manel, és el preludi d'un cap de setmana que omplirà Tàrrega tant de bones propostes com d'espectadors disposats a jugar, que en aquesta edició d'això es tracta.
Doncs a gaudir-lo fort. Moltíssimes gràcies, Marta. Bona nit.
Adéu-siau, bon cap de setmana. Bona nit.
És divendres, tenim una vinyeta a la nostra pàgina web que li passa com cada setmana, que falta que la completeu els oients. Els dibuixos, els ninots, són del gran cap que ens està escoltant. Jaume Capdevila, bona nit.
Molt bona nit, què tal?
A veure, ens vas deixar aquí una imatge amb una senyora intentant tibar el marit, entenc jo que és, que no vol deixar el seu destí vacacional. Què ens han dit els oients? Amb quina et quedes?
Home, doncs hi ha moltes opcions divertides, eh? M'agradaria destacar-ne un parell. Tenim temps o què?
I tant.
Sí, doncs mira, primer la Marisol, perquè ens l'ha personalitzat i ens diu que la dona diu: Manel Elias, em sap greu, però has de tornar a treballar, que el cap i l'audiència t'esperen. Eh? O sigui que...
Aquesta és ben real, sí.
Bueno, clar, era la primera vinyeta tornant de les vacances.
Sí.
I llavors hi ha uns clàssics, la Lali o en Lluís, doncs que, escolta, vinga, que has de tornar a l'escola, que ets el professor, o vinga, que has de tornar, que ets director de l'escola. No? És un clàssic de l'humor, però actualitzat. Però la que he triat, la que em quedo...
Sí.
És la proposta del Víctor, no? I el Víctor ens fa que la dona li digui: i espera't, que encara falta que arribi l'extracte de la visa.
Ah, sí, 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 això també, això també clar, és dolorós. Molt bé, doncs Jaume, el Víctor que s'emportarà aquest regalàs, que és tenir una vinyeta amb la seva pròpia inscripció i signada a quatre mans amb el cap. Moltíssimes gràcies, Jaume, i molt
moltes
bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Fa una estona que hem passat pel Festival de Venècia i ara en David Guzmán, en una segona reflexió del dia, ens parla de les ovacions del públic d'aquest certamen.
Un dels comportaments més atàvics que arrosseguem com a espècie té a veure amb el mimetisme. No en el sentit de camuflatge, sinó de còpia i de repetició. Som, bàsicament, primats mimètics, que imitem el veí de forma inconscient i molt sovint de manera absurda. I aquest gest, que si estem sols és inofensiu i discret, quan s'esdevé en col·lectiu toca el cel del ridícul. Tornen les estrelles a Venècia i torna la tradició simiesca de l'aplaudiment ritual. Primer van ser els 17 minuts amb el Modóvar i ahir li va tocar el rebre a la segona part del Joker amb 11 minuts picant de mans. És evident que el públic d'un festival com Venècia o Cannes no és el mateix que Vals Verdi o el Truffaut. El públic d'un festival està ungit d'una aura de privilegi i de glamour i en conseqüència s'ha de fer notar. El problema de fer viral un aplaudiment és que el públic que l'endemà entra a la sala en el mateix festival es veu impel·lit a doblar l'aposta. Tant se val si la pel·lícula és bona, grandiosa o tirant a regular. El que compta és sortir a la foto. El que importa és pujar al pòdium dels que més aplaudeixen, perquè no aplaudeixen una obra mestra, aplaudeixen la cerimònia d'aplaudiment, aplaudeixen el protocol instagramer, aplaudeixen de manera ximpanzèica, aplaudeixen perquè ho han vist a la xarxa, aplaudeixen per una barreja de competició i d'esnobisme. És per això que l'aplaudímetre de Venècia o de Berlín no serà mai el termòmetre de la qualitat d'un film, i és per això que el Joker de veritat hauria abandonat la sala al minut 1 enmig de l'eufòria aplaudista i amb un somriure justificadament social. Sociòpata.
Catalunya nit.
Al dia li queden 12 minuts, aquest 6 de setembre, i ha arribat el moment de saber a qui li hem encarregat avui que escoltés des d'aquí, des d'aquest estudi de Catalunya Ràdio, el nostre programa. Puc dir que és una persona que lluita per canviar les coses cap a millor, i això ja seria molt lloable, però és que, a més, i aquí ve el realment extraordinari, és que de tant en tant algun ha aconseguit. La persona que està avui aquí amb nosaltres al Catalunya Nit és... Noemi Font, bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit.
Hauria de dir que ets activista per l'escola inclusiva, mare, molt activa a les xarxes. Mm-hmm. Bé, molt bona nit i gràcies per estar aquí. Primera pregunta obligada. Has après alguna cosa? En cas que sí, què has après avui escoltant el Catalunya Nit?
Bé, he après moltes coses perquè porto una setmana una mica desconnectada de les notícies i m'he posat al dia de notícies importants, notícies friquis també.
Sí, una mica de tot, eh?
Sí, i el que m'ha semblat molt curiós ha estat això dels traductors del Congrés, perquè jo me'ls imaginava amb una mena de cabina de ràdio allà en el Congrés, i quan ha dit que ho fan des de casa, me'ls he imaginat amb pantalons de pijama, no sé, que els hi fallés la connexió, això que dic a vegades els hi falla, dic, ostres, dic, m'he començat a suar, m'he posat nerviosa, dic, que
sí,
curiós,
a mi
això
també
no
m'ha sorprès, sí. A més, ells allà tan trajats, els diputats i les diputades, sí. I tu des de casa,
sí, sí,
com vulguis,
jo
de la
en pijama,
teva manera. Exacte, sí, 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 allà amb el sí. teu cafè o el que sigui. Molt bé. Deia activista, entre altres coses, a les xarxes. D'on neix el teu activisme? Explica'ns la teva història.
Doncs el meu activisme neix per necessitat, per supervivència, perquè bueno, la nostra filla petita té una malaltia greu, que es cataloga així, però al final és una condició, no?, que li afecta a nivell motriu, té l'espina bífida, la nostra filla, i quan havia d'anar a escola ens trobàvem que era molt difícil que anés a escola, perquè necessitava uns suports que l'escola pública ordinària no estaven previstos. I llavors, a partir d'aquí, vam haver de començar a batallar.
Tu vas anar explicant el cas, els problemes amb els quals us trobàveu, i alguns canvis sí que hi va haver, no? Veu aconseguir coses.
Sí, clar, al principi nosaltres som persones formals i vam presentar instàncies d'arreu justificant tot el que ella necessitava i veiem que per la via formal no aconseguíem res, tot i que sabem que existeix el decret d'escola inclusiva que preveu, per exemple, doncs, que els infants amb necessitats d'assistència sanitària doncs, siguin atesos per part de personal qualificat en horari escolar. I ara mateix el que s'està fent és que mestres o monitores sense formació específica doncs estan atenent infants que necessiten cures, no? Llavors, quan vam saber que hi havia aquest decret d'inclusió educativa que preveia que personal sanitari atengués aquests infants, vam dir, doncs, primer per la nostra filla i després, doncs, pels professionals que no els hi correspon fer aquesta feina, hem de lluitar això. I llavors, com que per la via ordinària no aconseguíem res, doncs vam haver de fer el pas de... que no és agradable, no?, exposar una mica... Bueno, exposar totalment part de la teva intimitat als mitjans de comunicació, a les xarxes socials, per reclamar una cosa que jo no m'hauria de desgastar en això, però va ser la manera d'aconseguir-ho i vam aconseguir que la nostra filla fos la primera nena de Catalunya en tenir infermera cada dia del món doncs a l'escola ordinària. I això crec que és molt important, sempre que tinc ocasió ho explico, perquè hi ha molta gent que es conforma amb menys perquè no es dona tota la informació i no és just.
Clar. A partir del vostre cas, ho han anat aconseguint moltes famílies més o com està la situació?
Moltes, no ho sé, diria que no són moltes, tampoc no tinc dades d'això. Però sí que coneixem casos perquè estic en contacte amb moltes persones i també entenc que no totes les necessitats d'aquest tipus són igual de fàcils, entre cometes, de resoldre, perquè al final, en el cas de la nostra filla, són cures puntuals que necessita al llarg de la jornada, amb unes hores en concret, i llavors venen les infermeres com a fer una atenció domiciliària. Però nens que tenen situacions com epilèpsia o diabetis descontrolades, que necessitarien algú allà tota la jornada, doncs aquests casos estan sent molt més difícils de resoldre. Però jo no he de donar respostes, és el Departament d'Educació que ha de trobar la solució.
Sí, sí, més si dius que ja hi ha la normativa, no? Tu ets mestra, a més, també.
Sí, sí, sí. Per això jo puc reivindicar moltes coses perquè ho faig com a mare. Com a mestra...
Els equips directius, quan et veuen arribar, deuen tremolar o què?
M'ha passat algun cop. Sí, diguem que ser activista doncs té les seves conseqüències.
En canvi, mirant, per exemple, l'últim vídeo que has posat a Twitter, que és l'exemple de com hauria de ser un pàrquing per a les persones que aneu amb una cadira de rodes, etc. Veig que és, tu el que exposes allà són problemàtiques o bons exemples també, i en el teu Twitter hi ha com molt bon clima. Hi ha molt bona gent, que Twitter ho veiem com un X, hem de dir ara. Sí. O les xarxes en general, les veiem com un lloc on circula molt odi, i moltes vegades gratuïtament, avui n'hem explicat algun cas, per exemple. En canvi, en el teu entorn digital, en general, la gent us dona molt suport, no?
Sí, sí, jo, la meva experiència a les xarxes sempre ha sigut molt bona, no he rebut hate, la veritat, algun cas molt puntual, però que no tinc en compte, la veritat. I ha sigut un punt d'unió entre moltes famílies. També jo sempre, bueno, ho vaig anunciant periòdicament, que jo penso que és molt difícil aconseguir aquest altaveu que jo tinc a Twitter, que penso que, ostres, molta gent em llegeix, tenint en compte que sóc bastant monotemàtica en temes molt... Bueno, els meus temes són molt restringits. I sempre ho dic, que qualsevol persona que vulgui fer servir el meu altaveu per parlar d'algun... O sigui, per fer alguna denúncia d'alguna cosa relacionada amb els temes que jo tracto, vull dir que jo estic disposada a ajudar qui faci falta. I llavors és un lloc per compartir, per ajudar-nos els uns als altres.
Heu posat l'accent des dels parcs inclusius a això que explicaves, de tenir el personal d'infermeria que calgui si calen una escola. Si haguessis d'anomenar un parell o tres de coses que encara són molt necessàries i que no hi són?
Home, les extraescolars esportives, per favor, des d'aquí, tots els coordinadors i coordinadores d'activitats esportives. O sigui, jo vaig anar a l'escola on anaven abans els meus fills, a Barcelona, que ara vivim en un poble. Vaig fer-li a aquell noi, pobre, una pregunta d'examen. Li vaig dir, escolta, la meva filla vol fer preesport, perquè la meva vida... Bueno, és així, la meva filla m'ha sortit esportista. Doncs és la... Pues, jo tinc clar que el fet que vagi en cadira de rodes o tingui una dificultat motriu ens farà rumiar fórmules, però no li dirà a la meva filla, no, tu no pots fer esport. Llavors li vaig dir, com ho podem fer perquè la meva filla pugui fer iniciació a l'esport quan tenia 4 anys? I em va dir, home, clar, tenim monitors de suport per criatures que tenen dificultats de comportament, però si no tenen problemes a les cames, millor. Clar. Sí, jo entenc que li vaig fer una pregunta d'examen i no estava preparat. Però, bueno, me'n vaig haver d'anar a casa meva a plorar. M'explico? Llavors, es poden trobar solucions. La meva filla ha pogut fer bàsquet adaptat, ha fet natació, ara està fent crossfit, ens ha sortit també crossfitera, i tot es pot... Tot, o moltes coses es poden adaptar.
Gairebé tot, perquè aquests dies... veus que aquí tinc les pantalles aquí davant?
Sí, veig
els Paralímpics i quedo al·lucinat.
Sí.
Però realment al·lucinat del que arriben a fer aquests esportistes. És increïble.
Però ja, o sigui, l'esport adaptat a l'edat adulta està molt consolidat. Però amb els nens, no. Perquè si escoltes les històries dels atletes paralímpics, molts són amb lesions medulars adquirides, no? Amb accidents de moto o el que sigui. Però no, sembla que no són prou conscients que hi ha molts nens que neixen amb dificultats motrius o dificultats les que siguin, no? I penso que el tema de l'esport l'hem de millorar.
Molt bé. Se'ns està acabant el 6 de setembre. Ens has ajudat. No? Jo et preguntava si havies après alguna cosa. N'hem après moltes nosaltres. I acabem amb una recomanació d'un llibre.
Ai, sí, te l'he portat.
Ah, veus? Veus? La revolució de Xiua.
Sí, la revolució de Xiua. Sí.
Drets d'autor que van a la investigació de l'espina bífida a l'Hospital...
de l'Hospital Vall d'Hebron, sí.
Doncs, Noemí... moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit i per haver-nos ajudat a aprendre coses.
Gràcies, bona nit.
Aquesta és l'última cançó que escoltem avui. Sona per última vegada al Catalunya Nit, September Again, The Nation of Language. Ja hem inaugurat la temporada i el setembre. I crec que hem començat molt bé amb aquest nou format fins a la mitjanit, que treballem intensament amb el Víctor Rodríguez, vigilant que tot soni bé. La producció sempre extraordinària de l'Eli Espuny. La sotsedició amb criteri de Sergi Molero. La redacció fina de Natàlia Ramon i Marta Cristià. I la potència de la redacció de Catalunya Ràdio. Dilluns ens tornes a tenir aquí a les 10. Bon cap de setmana i ja saps que a mi no m'agrada tenir l'última paraula. Avui és per a ella.
A totes i tots, oients de Catalunya Ràdio. Soc Maribel Crespo, membre del grup de música Sis Veus de València. Estic ací per a contar-vos per què demà serà un gran dia per a totes nosaltres. Perquè tindrem la sort de participar en el concert homenatge al poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés, que organitza amb motiu del seu centenari el COM, Col·lectiu Ovidi Montllor. Serà un honor per a totes nosaltres pujar a l'escenari de l'Auditori de Burjassot, ja que ara mateix som l'únic grup de música de dones de la Comunitat Valenciana que tenim tot un espectacle dedicat íntegrament al nostre gran poeta, musicant els seus poemes des de la nostra visió de la música tradicional. Per això serà un gran, gran dia. Moltes gràcies i bona nit.